El Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bona nit i benvinguts al Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem el primer programa del 2017 amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui comencem any, però el que farem al Cafè de Punt 7 Ràdio és una retrospectiva i farem un resum a la nostra manera del que ha estat el 2016 i parlarem d'alguns temes que creiem que són molt importants però que potser no han tingut prou importància a nivell mediàtic. I per fer-ho començarem saludant els nostres tres col·laboradors de sempre. Primer de tot, qui tinc a la meva esquerra, en Marçal Illa. Bona nit, Marçal.
Molt bona nit.
Què tal, com estàs? Bon any.
Molt bon any, estic molt bé, la veritat.
Escolta, què ens portes tu per avui?
Bé, mira, farem una mica de repàs al cas de Lluc Valverde, que és un noi de l'Empordà que està estudiant a París i que va tenir un problema de violència policial a la passada primavera.
Doncs amb moltes ganes d'escoltar això que ens expliques. Casos de violència policial és una cosa que no n'hem sentit a parlar gaire en el nostre país.
No,
Jordi Pasqual, bona nit.
Gens, no en sentim mai parlar de casos de violència policial ni de lleis mordasses.
On s'és vist això? En tot cas, Jordi, tu també ens portes un parell de temes que potser no són tan locals.
No són locals, però són molt locals, perquè al final tenen un efecte local.
M'encanta
bastant...
que al minut zero del primer programa l'any ja m'estiguis contradiguent.
Sí, m'agrada.
La màgia d'aquest programa.
Un és el Tractat de Lliure Comerç entre Estats Units i la Unió Europea, que de fet, quan jo no estava en aquest programa la temporada passada, ja vau dedicar un monogràfic i per tant no entraré a explicar tot el tractat, però sí el que ha passat durant el 2016, que havia de ser un any bastant clau en aquest tema i que al final no ho ha sigut tant. En qualsevol cas, després aprofundirem. I és molt local perquè al final que s'aprova un Tractat de Lliure Comerç afecta la botiga del cantó de casa, de certa forma. I l'altre és la Guerra del Congo, que teòricament la Guerra del Congo s'ha acabat des del 2003. Teòricament, perquè continua havent la guerra per el coltan, que és un mineral que tenim tots en les nostres butxaques, en els nostres mòbils, i és un tema que sembla que ha quedat allà com si res no passara, però la violència continua al Congo.
Doncs Jordi, només tu eres capaç de portar-nos temes globals i locals a la vegada. I ara anem a saludar l'altre Jordi, que ja el sentíeu per aquí sota, que té moltes ganes de passar-s'ho bé, ja se li escapa el riure. Bona nit, Jordi Arbat.
Bona nit, és que dius això per aquí sota i sembla que vingui de l'infern, jo, però bueno. Bona nit, bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé.
Escolta,
uns quilos de més després de Nadal, però això ja és el que passa, no?
I tu avui també ens faràs, si no m'equivoco, un resum musical del 2016. Saps
sí,
que m'estàs amb incompetències, oi?
Estic amb incompetències. Bueno, qui avisa n'és traïdor, no? No, a veure, de fet no és un resum musical, és parlar una mica de, no dels que ens han deixat més grans, sinó també dels altres que ens han deixat, que potser la gent no se'n recorda tant. Tothom diu, i estem dient que aquest 2016 ha estat un any fatal per la música, i és veritat, a nivell de morts, però també ha estat un any bo en altres xifres i també intentarem recordar-les i fer una mica de petita anàlisi per sobre. Mm-hmm.
Doncs m'agrada que tu siguis optimista i també en el programa d'avui aprofitarem per parlar una mica d'esport. Normalment no ho fem, però com tot resum de l'any hem de tenir la nostra secció d'esports i en aquest cas m'encarregaré jo d'intentar donar-hi una mica la volta. Teniu ganes d'escoltar-ho?
Sí.
Que és l'últim campió de tenis taula de la...
Sí. En tot cas, tingueu ganes o no, us haureu d'esperar al final del programa. Si us sembla, ara ja comencem. Doncs Marçal, comencem a parlar del cas de violència policial que ens havies exposat abans, el cas d'en Lluc Valverde. Jo estic impacient per saber de què tractarà.
Sí, a veure, el cas de Lluc Valverde, potser el que hem de remarcar una mica és que és un entre mil. Estem parlant, simplement per introduir-ho ràpidament, d'una pallissa policial per part d'agents de seguretat francesos a París, cap a l'abril d'aquest passat 2016, cap a aquest noi que està estudiant a l'Institut del Teatre de París, a la universitat, que el va anar a apallissar durant les concentracions anomenades Nit de Beau, Nit d'Empeus, i fins aquí el meu francès, eh?
Oh, ho entès bé, està bé.
Són unes concentracions que van durar més de 5 o 6 mesos, originades pel descontent de la població francesa per la reforma de la llei laboral que el govern d'Hollande volia i ja ha començat a posar en marxa. Unes reformes laborals que bueno, per generalitzar una mica, tenen un caire semblant a la reforma laboral que es va fer aquí a Espanya, no fa tant, i bé, que va mobilitzar els principals sindicats que agrupen els treballadors i les treballadores. Principalment a França té molta força la CGT, que per cert ja ha estat criminalitzada de totes les formes a França, sent comparada amb Estat Islàmic, sobretot. I res.
Que té molta relació.
Té moltíssima. Sí. De fet, el cas de França, en podem parlar després, és particular també perquè l'alerta antiterrorista i les mesures de prevenció antiterrorista per als atemptats que hi ha hagut a París ha ajudat que les polítiques de seguretat i prevenció de París s'assemblin molt, o fins i tot de forma encara més greu, que la llei Mordassa d'aquí a Espanya a l'hora de culpabilitzar i criminalitzar a qualsevol tipus de manifestant. Tornant al tema d'en Lluc, que me'n vaig. Lluc Valverde és un estudiant, ara mateix està a Canadà, però d'aquí poc tornarà a París perquè té un judici pendent. Ell era una de les persones més indignades que es va concentrar a la plaça de la República de París durant uns quants mesos. Tot aquest rebombori va començar a finals de març i principalment el dia 15 d'abril, disculpeu, en què en Lluc va acudir a la manifestació després de plegar de la seva feina de cambrer i va anar doncs, per participar i a part per fer fotografies dels aldarulls, d'acord? Hi va haver un moment doncs, en què, no sé com es diuen els cossos de seguretat francesos de París,
anava a dir la gendarmerie.
La gendarmerie, anava a dir els Mossos francesos, però...
Els Mossos francesos.
Està bé. Sí.
El cas és que la policia, quan el rebombori era significant i hi havia molta massa de manifestants agrupada, va començar a disparar gasos lacrimògens. Es va començar a fer càrregues policials contra els manifestants, que bé, si busqueu fotografies i imatges, el paisatge social que podem veure és calcat o molt semblant al que va ser el 15M aquí a Espanya, a Barcelona, a Madrid i altres capitals de l'Estat. El moviment Nidjebu es va sincronitzar en totes les capitals franceses, a Orleans, a Marsella, a Montpellier, hi havia concentracions a totes les places. Aquesta càrrega policial, també sincronitzant-se amb lògiques d'antidisturbis dels països europeus, es va caracteritzar per detencions indiscriminades, per violència indiscriminada, i en aquest cas una de les víctimes, una de les moltíssimes víctimes, va ser aquest noi, en Lluc Valverde, que, com ell explica, després posarem un petit fragment d'un àudio que ell va proporcionar, va ser apuntat amb un làser que porten els policies per assenyalar les persones que definiran si una persona és sospitosa o no. Va ser assenyalat per un làser i va tardar molt poc en ser acorralat per 5 o 4 policies, no recordo bé. Va ser apallissat i es va agafar com va poder a un panell per resistir-se, simplement agafant-se, i en cap moment, en teoria, almenys en la seva versió, va mostrar cap signe de violència més enllà que protegir-se dels cops que anava rebent. Finalment va ser arrossegat, portat dins d'una furgoneta i traslladat a comissaria, on va estar 60 hores incomunicat. Després el van acusar de llançar projectils contra els cossos de seguretat, d'actuar violentament i de ser còmplice d'un individu que va llançar una llamborda i va ferir una noia que es trobava als enfrontaments. Aquest és el punt d'inflexió, sobretot, pel que el cas d'en Lluc ha sigut molt polèmic, perquè els agents que el van apallissar el van culpabilitzar de ser el responsable o ser un responsable col·lateral d'una ferida bastant greu que va rebre una noia que va ser impactada per una llamborda, la qual en el judici va desmentir, identificant en Lluc, i va desmentir que en Lluc tingués res a veure amb aquesta agressió. El cas és que el 18 d'abril en Lluc compareix davant la justícia, assessorat per DEFCOL. DEFCOL és una associació d'assessorament jurídic cap a les persones en aquests casos. Va demanar ajornar el judici perquè així no hi haguessin condemnes precipitades. I res, en primer lloc, el judici real i definitiu encara s'ha de celebrar. En Lluc d'aquí poc tornarà de Canadà i el 9 de febrer tindrà el judici definitiu. Però bé, simplement dir que la fiscalia, ara ho escoltarem en l'àudio, la fiscalia va demanar 7 o 8 mesos de presó i una multa d'uns 10.000 euros. La jutgessa en va posar 12 mesos de presó i pagar aquesta multa, aquesta indemnització, que es dividiria per la noia que va patir la ferida de la llamborda i una xifra de 1.500 euros pels policies damnificats per la resistència que va oferir Lluc i que en teoria va oferir als policies. Principalment és això. Si voleu, escoltem un segon l'àudio i després seguim recorrent això.
Em va condemnar per els tres fets, per llançar coses contra la policia, per la noia aquesta que va fer ferida i per rebel·lió, fins i tot. La jutge, això... vol dir que la jutge va creure la versió dels policies que deien que jo m'havia tornat completament boig durant la detenció i que havia decidit donar cops de puny i cops de peu als policies, sabent que jo faig 65 quilos i que aquests policies reben un entrenament militar. Bé, també va acceptar la paraula dels policies que deia que que deia que m'havien donat dos cops de puny per calmar-me. Sabien que la jutgessa tenia a davant l'informe mèdic que deia que tenia nas trencat, mà trencada, costella trencada i que estava cobert de ferides. Doncs la jutgessa va acceptar que m'havien donat dos cops de puny. Bé, evidentment és un error de dret. Vull dir, no hi ha cap tipus de prova per la qual jo hagi fet els fets dels quals m'acusen. Simplement perquè uns policies diuen una cosa que és... diuen alguna cosa, la policia els ha automàticament cregut.
Doncs, Marçal, acabem d'escoltar el testimoni d'en Lluc Valverde. Bastant sorprenent. I a mi hi ha una cosa que em crida l'atenció. Veig que aquí al teu guió hi portes un apartat que es titula Incongruències en el procés. Si et sembla, estaria bé comentar-les, ja que suposo que en part és per això pel que estem parlant també del cas d'en Lluc Valverde.
Correctíssim. A veure, com hem dit, de Lluc Valverde n'hi van haver moltíssims durant aquestes concentracions. Serà per persones que van ser apallissades o agredides per la policia. I podem parlar també de casos aquí, en el 15M, però no ens extendrem. Sí, el cas de Lluc Valverde ha estat polèmic principalment per les incongruències entre les versions dels agents de policia que van detindre i apallissar en Lluc i les versions del propi Lluc en les seves pròpies vivències, que les podem separar en diferents fases. Ser acorralat, ser apallissat, ser traslladat a comissaria, ser portat a més de 3 hospitals, almenys 2 de les quals no el van voler atendre, i el tema de la noia de la Llamborda. Primer, simplement, la divergència d'opinions és molt senzilla. Els agents, quan es van presentar en el judici, van dir que en cap moment van tocar violentament, en cap moment van agredir en Lluc. I van afegir que en Lluc sí que s'havia resistit, que havia fet cops de puny, etc. Després, l'afegit de la policia, que és el que ha fet patir no només en Lluc, sinó els seus amics i familiars, és el fet de que en Lluc sigui còmplice d'una agressió tan greu com llançar un projectil una llamborda d'una noia, quan en Lluc, en teoria, entenem que ell no va fer això, i ho tenim molt clar. I això és el que ha suposat la criminalització tan severa que en Lluc ha patit. Més enllà dels càrrecs de rebel·lió i de violència que inherentment molts cops ja se solen incloure, és el fet d'haver-lo vinculat a una agressió tan greu, de la qual la noia, que com us he citat, se'n va desdir. En tot, doncs, el que diuen des de les plataformes de DEFCOL, l'assessorament jurídic us he explicat, la plataforma de suport en Lluc, que és Comitè de Solucion... Comitè de Suport a Lluc,
i... A dir que el procés s'acabava allà, però ha continuat, eh?
Sí, sí. Ho tinc per aquí apuntat, però és que fa molta gràcia quan parlo francès. I una plataforma també de suport en Lluc aquí a Catalunya és que aquest ha estat un judici polític. No un judici de dret, no, sinó un judici, ni un judici de justícia. Ha estat un judici polític per criminalitzar els manifestants. Al final, el punt d'inflexió de tot això és que l'exemple d'en Lluc Valverde ha significat una materialització de com els grans mitjans francesos han donat suport no només a arguments relativament progressistes per donar suport a aquestes reformes laborals que ataquen directament els drets i els drets dels treballadors i les treballadores, sinó per crear un discurs polític per alimentar les masses de convèncer de que els manifestants, que són persones simplement violentes que no tenen cap raó per estar ocupant la plaça. I és això, la relació de vincular la CGT amb l'Estat Islàmic ve del director d'un important diari francès, que és Le Point, tinc per aquí apuntat, però bé, el bo de pronunciar-ho en francès és que encara que no ho digui bé, doncs...
ens ho creurem.
Sí, sí, sí. Mira, aquí tinc la cita. De Franz-Olivier Gisbert, director del diari Le Point, en una contraportada. Avui dia França es troba davant de dues amenaces que, tot i ser diferents, fan perillar igualment la seva integritat, Estat Islàmic i la CGT.
Conclusió, l'anarcosindicalisme és islamisme radical.
És islamisme radical.
Bé, però és molt interessant veure com s'ha sincronitzat la política antiterrorista amb la política reivindicativa per assegurar la repressió de certs drets cap a la població francesa.
A mi el cas aquest de criminalització de la protesta em recorda a l'ocupació del rectorat de la UAB de l'any 2013, que ara hi ha diversos encausats i que es demanen penes de presó considerablement altes, i també la versió oficial de la policia en contra del que diuen aquelles persones que estan encausades, que fins i tot la gent que van viure de primera mà aquella ocupació, quan mires la versió oficial, veus que s'ha muntat un castell en l'aire que no acabes d'entendre, no? Com que la gent no va poder anar a treballar i això li va repercutir un cost de no sé quants diners a la universitat i això ho han de pagar els estudiants. Quan la gent va poder anar a treballar i el dia que sí que va haver un bloqueig a la porta de forma reivindicativa, aquesta gent va poder anar a un altre lloc a fer la seva feina. O sigui, que en cap moment... O sigui, aquestes versions oficials que es basen només en el moment que el policia pren l'acte i després el jutge li dona més valor que a l'altre. I al final no deixa de ser la paraula d'un cos de seguretat que no deixa de representar un statu quo del que està manifestant-se, que quan representa una amenaça, suposo que per aquest statu quo, depèn de com sigui un sistema judicial, acaba beneficiant el que no està molt d'acord amb el sistema.
Sí, sí. Jo al rectorat hi vaig estar dues nits i després ja me'n vaig marxar, no sé, no em puc dir massa cosa, però les dues nits que hi vaig estar veig com entrava tothom a treballar sense problema, tots els tipus de gent que hi va treballar, des del personal de seguretat, el personal de neteja, els diferents persones de treball d'oficina que hi feien... I tal com dius, i el que s'ha posat de relleu és això, és com té hegemonia, almenys a França, s'ha comentat des d'algunes plataformes crítiques, el periodisme recolzat únicament en fons institucionals dels cossos de seguretat i de l'Estat.
Sens dubte que el periodisme acabi adoptant el postulat de seguir només la versió oficial, per mi és altament preocupant. De fet, ho diré molt clar, per mi, recolzar-se només i únicament i sistemàticament en fons oficials és dimitir del nostre ofici.
De fet, fixa't, hi ha una cosa que passa molt en el periodisme, que és que quan una font oficial, o sigui, hi ha una cosa que estan obligats a publicar, però no ho trauen, i un periodista ho trau, de vegades la font oficial és violenta inclús per al propi sistema. Fixa't en licitacions, en adjudicacions estranyes que hi ha, que això és tot públic, i quan el periodista escarba ahí, és quan la versió oficial ja ho has fet mal, no? O sigui, que depèn del discurs oficial, té un valor o un altre per al propi sistema que crea el discurs.
Sí, sí, és altament preocupant. I una altra cosa que també em sembla preocupant és que ens estiguem trobant sistemàticament en casos en què la versió dels testimonis i la de la policia es contradiu. De fet, els que estem en aquesta taula vam veure amb els nostres ulls, com en el cas dels 27 de la UAB, la gent podia entrar a fer la seva feina tranquil·lament, que no hi va haver cap tipus d'impediment a que els professionals que treballen al rectorat desenvolupessin la seva activitat. Però és que hi ha més casos. El cas d'Esther Quintana, en què primer es va dir descaradament que no s'havien utilitzat pilotes de goma i després les versions següents han anat contradient la rotunditat de les manifestacions de la Conselleria d'Interior. També podem tenir el cas d'Andrés Benítez, o inclús a França ara el cas d'en Lluc Valverde. Potser el que ens hauríem de preguntar és si a nivell judicial el testimoni o la declaració dels cossos de seguretat hauria de tenir el valor que té. Perquè és que, la veritat, comença a ser potser massa casos els que es contradiuen la versió de les persones que han estat al lloc dels fets i la versió policial.
I quan algú posa en dubte, s'inventa coses. Jo recordo quan van emetre Ciutat Morta en el Canal 33, que el principal sindicat dels Mossos en aquell moment va fer un tuit dient: si voleu veure fantasia, poseu la tele, no?
Déu-n'hi-do, sí.
Doncs sigui fantasia o no, el que estem explicant aquí al Cafè de Punt Set Ràdio ens ha semblat molt interessant el cas d'en Lluc Valverde. Esperem que es puguin esclarir els fets i que es faci justícia en el sentit més ampli de la paraula. En tot cas, ara, si us sembla, anem a escoltar en Jordi Pasqual a veure el que ens portava, el TTIP i la guerra del Congo amb el coltan.
El Cafè de Punt Set Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marcel Illa i Jordi Pasqual.
El TTIP, havíem dit que començaríem tractant. Normalment porto un llibre, i avui no he portat un llibre.
Ens has espantat, has arribat...
I m'he fet guió, o sigui, estic traint els meus valors en el programa.
Jordi, jo crec que estàs acomiadat directament.
Has començat l'any 2007 molt malament, que ho sàpigues.
2007, has dit?
Una altra vegada, de veritat. No entenc, 2017, perdó.
Que tens nostàlgia d'algú, Jordi.
No sé per què.
No, però no he portat el llibre perquè me'n vaig llegir molts, perquè vaig fer un reportatge sobre el TTIP.
Si és així, continues.
Molt bé, gràcies. Gràcies, és que el sou que guanya fent aquesta no podria viure.
Autoritat, no? Director d'aquest programa, per continuar.
Jordi, això et permet fer currículum.
Sí, és
home,
cert.
Això sí,
I quilòmetres, jo vinc de fora, o sigui...
Què vols més?
El TTIP jo vaig fer un reportatge perquè vaig fer el treball de fi de grau sobre aquest tractat.
Tècnicament no portes cap llibre, però podríem dir que gairebé l'has escrit tu, el llibre.
Pràcticament tenia 80 pàgines el treball, o sigui que a partir de 40 es considera...
S'has enredat. Llibre, no? La diferència és que no l'has publicat com a tal, no? És l'única.
Efectivament, no ho sé. Hauria pogut, perquè no es va quedar malament, però va... Com el TTIP anava avançant, anàvem passant coses, dic que en el moment que el vaig acabar i realment el tenia corregit i tot, hi ha coses com molt caducades.
Podríem dir que, per tant, ja has fet una de les tres coses que es pressuposen que s'han de fer a la vida, no? Que és escriure un llibre.
Escriure un llibre.
Sí, sí, has vist. Bé, TTIP.
Deixem-lo parlar, sisplau.
Sí, és que clar.
L'has tallat... He comptat que tres vegades tu, l'has tallat. Continua.
En fi, Jordi.
En el reportatge, al final del tot, feia una referència com a futurs possibles. Heu de pensar que ho he portat per a fer un repàs com els futurs possibles i veure què ha canviat des d'aquell moment. Això ho vaig escriure just abans d'estiu, o sigui, al juny estaria el reportatge enllestit. I llavors, en aquell moment plantejava que arribats al tram del final de les negociacions, que en un principi en aquell moment ja era tram final de les negociacions, però encara en discrepàncies importants sobre la taula, el futur del TTIP és incert. Si es complís el calendari, al final del 2016 es podria portar a aprovació i fer el recorregut previst, que seria Parlament Europeu, Congrés dels Estats Units i els Estats Comunitaris, i el rebuig en alguns dels punts podria significar la reobertura de les negociacions o l'abandonament de l'acord. I en aquell moment França va ser l'únic país que havia mostrat clares reticències i, per tant, era un país clau en el procés d'aprovació. Si veiem, continuem en la fase final de negociacions, perquè s'ha fet una següent ronda, en aquest moment anàvem per la 14a, ara ja s'ha fet la 15a en octubre, les eleccions als Estats Units han paralitzat una mica les negociacions, i ens trobem en que no tenim un document definitiu i, per tant, continuem en aquesta possible següent ronda de negociacions. Ja apuntava en aquell moment, no?, que alhora el que passara en Estats Units era importantíssim perquè les eleccions del novembre significaven segur el mandat d'Obama i els possibles presidents que apuntaven en aquell moment, tant Trump com Hillary Clinton, com a mínim no eren tan favorables. De fet, Trump va dir directament que el TTIP no el volia i Hillary, bé, no, com a mínim no ho tenia tant en la seva agenda i era crítica en alguns aspectes del TTIP que s'havien parlat, com els tribunals d'arbitratge, que és allò que les empreses podien acudir a tribunals privats per si un estat anava en contra dels seus interessos. De fet, fins i tot podríem fer referència a Bernie Sanders, no?, que tampoc hauria sigut favorable en cas de que els demòcrates... En fi, me plantejava que si al novembre els acords del TTIP no estaven tancats, la posició dels Estats Units podia canviar dràsticament. Segur que canviava d'alguna manera i, de fet, ha sigut la més dràstica en la victòria de Trump. Això en el cas de que arribaren a bon port, perquè de moment no han arribat a bon port les negociacions. Ens trobem en que continuen havent moltes veus crítiques, ha hagut mobilització, sobretot a la Unió Europea, i fins i tot França, en alguns moments, en aquells temes més culturals i tal, sempre França en el tema cultural es protegeix molt per aquella construcció cultural francesa, no? Doncs continua en aquell no momentani que no ha acabat de definir. I, de fet, García Becerro, que és el cap dels negociadors europeus, va dir en una entrevista al maig al diari Cinco Días que ells no renunciarien a les seves exigències per complir cap calendari. I, de fet, així ha sigut. Teòricament, al final del 2016, que no han pogut tindre el TTIP com a mínima votació, ja veuríem si ha aprovat o no, i al final no ha sigut així. Justament les discrepàncies, no?, entre els representants dels interessos dels dos territoris són un element clau perquè... Les veus crítiques fan el supòsit de que l'acord es compliria, però justament les discrepàncies entre uns i altres, hi ha molts punts en què no s'acaba de concretar i no pareixia tan clar que el TTIP es poguera tancar. I, de fet, de moment, el 2016 suposadament era l'any de s'acaba ja el TTIP, començant negociacions 2013 i arribar el 2016 a tancar-la i no s'han tancat. I ara l'opció és si es continuen les negociacions, si aquest bloqueig acaba fent que s'abandone o com a mínim es queda allà damunt d'una taula en un arxivador o algo i ja reprendrà en un futur. I clar, de moment ens trobem ahir, no? Els canvis des d'aquell moment el que tenim ara, de fet, ha sigut poc. Només ha hagut una ronda nova de negociacions que es tracten uns quants punts, que després tenim accés a un resum dels punts, però tampoc tenim l'acord definitiu. No hi ha un document final, no s'ha portat a votació al Parlament Europeu, no s'ha portat a votació als Estats Units, i justament la victòria de Trump era la pitjor de les opcions per al TTIP. Evidentment, una cosa és el que dius en campanya i tot això, i ara quan es posa a governar Trump, que de moment encara no el tenim governant en totes, pues ja veurem què passa, eh? Igual es posa i tornem a tindre negociacions el TTIP, o sigui que...
Vols dir que pot passar això d'un polític incomplint les seves promeses electorals?
Ah, no ho sé, seria una cosa molt habitual.
Cosa mai vista,
I sí que al final volia fer com uns quants apunts per a trencar un poc els esquemes que alguna gent tenim molt prefixada, no?, de què és el TTIP. De vegades s'escolta gent dir, home, el TTIP és important, afectarà l'economia, però ara l'economia emergent és Àsia, és Xina, i per tant seria important però no seria tant. Si sumem el PIB d'Estats Units, que representa un 22,34% del PIB mundial, això són dades del Banc Mundial de l'any 2014, que són les últimes que... I tots els països de la Unió Europea, que són 23,74, són un 46,08. Si li sumem Canadà, perquè Estats Units ja té un pacte en Canadà i la Unió Europea està negociant-ne un, arribaríem a un 48%. O sigui, pràcticament la meitat de l'economia mundial estaria en un marc de lliure comerç i inversions. Per tant, això de que és tan poca cosa no està tan clar, eh? De fet, 6 estats europeus formen de la Unió Europea estan dins de les 20 economies mundials més grans. O sigui, que poca broma. Un altre tema és, del TTIP no se sap res. Allò és opac absolutament. Sí i no. És cert que hi ha documents que no es poden consultar, que estan en aquella sala tancada tan famosa que han de firmar allà i sí, pràcticament traure's la sang, no? Però després no dir res. És cert que existeix això. També, de certa forma, és normal que en unes negociacions intentes que no isquen coses perquè els lobbies no facin pressió per tots els costats, eh? També ho hem d'entendre. Però és cert que des de les eleccions europees passades, el 2014, en la victòria de Jean-Claude Juncker al capdavant de la comissió, es va prendre un compromís de més transparència, que s'ha traduït en un portal de transparència en el que com a mínim tenim accés al resum de les diferents rondes de negociació, a diversos materials de premsa, a uns documents que expliquen el TTIP de forma genèrica i fins i tot els posicionaments genèrics, perquè no entren específicament a cada punt, de cadascuna de les bandes. Per tant, tan opac tampoc ho és. I l'altra idea prefixada bastant, o que com a mínim he sentit bastant en quant al TTIP, és que la Unió Europea hi seria perdent. Seria perdent? Sí, però depèn de regulacions. Perquè al final el TTIP el que fa és igualar regulacions perquè ja van molt més enllà dels aranzels, que això ja ho va aconseguir el GATT i l'Organització Mundial del Comerç, i les regulacions són diferents en Estats Units i en la Unió Europea, i no sempre les de la Unió Europea són millors i serien les que rebaixarien. En política fiscal, per exemple, bancs i demés, Estats Units va posar les piles després de l'última crisi econòmica, de fet encara estem vivint-la, però... i ara té una política fiscal molt més regulatòria i molt més concreta que no la Unió Europea. Per tant, què rebaixaria i en tot cas els paràmetres, no? Seria Estats Units. I de fet és una de les reticències que té Estats Units per a fer-ho. Per tant, que hi ha dues bandes i que no... això de la Unió Europea acabaria fatal, no seria tan important i no hi ha transparència... d'acord, però agafat amb pinces. En qualsevol cas, el resum del TTIP és que tot el que havia de passar en el 2016 ens haurem d'esperar aquest 2017, que ja hem començat, per a veure què passa amb el TTIP, si s'aprova, si no s'aprova, i cap a on avancen les negociacions, o si es tanquen en sec. Això, de fet, dependrà les properes setmanes a veure què ens diu Trump.
Doncs això, estarem molt pendents de la presa de possessió de Trump per veure si compleix o incompleix les seves promeses electorals, si arriba l'apocalipsi o no.
Quin dia,
i evidentment ja? Estarem molt pendents del TTIP, el 20 de gener, Marçal.
Mira, queda poc, eh?
Aquest divendres.
Guerra del Congo.
En tot cas, Jordi, et sembla si anem a conèixer la Guerra del Congo, que ens has dit que es va acabar el 2003 sí, sobre la teoria, però que em sembla que en realitat encara continua.
Efectivament, si busqueu una recerca això ràpida per internet i acabeu en Wikipedia, perquè és on acabem les persones que no tenim més recursos, trobareu que la segona guerra del Coltan, la segona guerra del Congo, o fins i tot es coneix com a Guerra Mundial Africana, que és com un poc contradictori, no?
Sí, però
és igual, la segona guerra mundial no era mundial, o sigui que podem dir-li africana, no? O sigui que... En fi, teòricament va acabar el 2003.
A veure, ens podria dir guerra africana mundial, perquè al final les conseqüències del que pateixen cert, allà són per culpa nostra.
Teòricament es va acabar el 2003 i estava en marxa des del 98, que poca broma. I en aquell temps reconegut com a guerra han hagut 3,8 milions de persones mortes. O sigui que xifres bastant altes. Clar, això és la segona guerra. Això vol dir que hi ha hagut una primera, que es va donar entre el 96 i el 97, amb un intent d'enderrocar a un dictador nacionalista, anticomunista i amb suport dels Estats Units, que es diu Mobutu. No sé si es pronuncia així perquè ni idea, però Mobutu.
Si no l'hem retet en Marçal el seu francès, sí, no el trobem a tu.
I este dictador, una de les coses que va fer va ser donar refugi els que van fer l'extermini ruandès quan van haver de fugir del país perquè els opositors van guanyar. Després Ruanda va dir, home, si tenim els que estaven fent el genocidi ruandès, invadim el Congo, van invadir part del Congo, van matar a este senyor i van posar un altre, un tal Kabila, que va començar a matar els exterminadors, o sigui, a tornar les tornes. I de les promeses que va fer este tal Kabila, de més de ara portarem una democràcia i votarem i farem pau i tal, com no les va complir, d'ahir va néixer la Segona Guerra del Coltan. Teòricament acabava el 2003, com he dit, estem al 2016 i gran part dels efectes, encara que hi va haver el seu govern de transició i tal, gran part dels efectes de la guerra, el conflicte en si, continua vigent, pel que he dit al principi del programa, perquè tots tenim mòbil i els mòbils, per a què funcionen, mòbils, també molts altres aparells, però mòbils és com l'emblema.
Electrodomèstics en general, no?
Sí. No sé si tots electrodomèstics, per exemple, un microones, no sé si portaria aquest material, però...
Algú més deu portar.
Però segurament. Porten un material que es diu coltan. Coltan, el tema és que la majoria del coltan està en el Congo. De fet, tres quartes parts del coltan que es comercialitza al món és del Congo. I en part està venut per aquesta divisió ètnica que continua a haver amb les mines de l'est, que és on està la majoria del coltan, de fet, controlades per grups rebels que estan en contra del govern que hi ha actualment, i el que fan és vendre-li el coltan al moment que l'extreuen de les mines a les grans multinacionals, de forma que les multinacionals, de fet, es llaven les mans, no? És a dir, jo ho agafo, ho he comprat del mercat, no? Però aquest mercat són gairebé unes màfies que estan violant a dones i explotant xiquets en les mines. Volia fer dues recomanacions, perquè, evidentment, si agrada explicar tot el conflicte, totes les ètnies, tot tal, quedar-nos en la idea de que allò que teòricament va acabar el 2003 no ha acabat i estem en el 2016 i continua igual, jo penso que ja és un gran mèrit recordar que hi ha una guerra allà, però sí que hi ha un parell de recomanacions més periodístiques, per si voleu aprofundir més, que m'agradaria fer. Una és un article que va publicar el diari Ara, el mes de febrer passat, al voltant del Mobile World Congress, en què bàsicament parlaven en una periodista i activista que li diuen Kati Adzuba i que plantejava, no, la situació del Congo en aquestes mines d'extracció, sobretot de coltan, però també tenen altres minerals. I deixa frases tan contundents com que el pitjor és que les nostres dones són violades i els nens són esclaus a les mines per satisfer els desitjos d'Occident. És a dir, si les grans multinacionals no acabaren comprant-li a aquesta gent els productes, la guerra s'acabaria pronta. Mentrestant, ells van enriquint-se, van comprant armes, van seguint fent la guerra i tenint el seu domini territorial per seguir venent, de fet, més matèries primes. I l'altra recomanació, que més que recomanació, és aquesta reflexió que fas un article que també va publicar el diario.es per aquell mateix moment, perquè el Mobile World Congress sembla que va despertar algunes consciències, o els que no volien el Mobile World Congress les van despertar. Citaven concretament un informe d'Amnistia Internacional de l'any 2015 en el que s'analitzaven diverses empreses, entre elles Apple, Boeing, Tiffany & Co. i d'altres, i la conclusió que traia Amnistia Internacional és que gairebé el 80% de les empreses ni controlen ni diuen adequadament si el seu producte conté minerals procedents de zones en conflicte com a Àfrica Central. És a dir, que és molt difícil que tinguem la marca de mòbil que tinguem, no el tinguem tacat de sang.
Doncs, Jordi, és un tema impactant, xocant. Jo ja n'havia sentit a parlar alguna vegada, havia escoltat alguna cosa sobre el tema, però la veritat, val la pena seguir-lo, estar-ne al cas, i sobretot des de la nostra posició aquí a Occident, que per desgràcia a vegades tenim menys marge d'actuació del que ens agradaria, doncs intentar donar-lo a conèixer al màxim de gent possible, i si és possible, doncs intentar evitar que s'hagin de produir aquestes guerres innecessàries.
Sí, és dur, però al final, clar, si seguim en la lògica de continuem tenint els mòbils, les empreses no tenen el control necessari, és molt complicat. De fet, sí que hi ha alguna empresa que diu que no utilitza material del Congo, com a mínim de mines que no tenen explotació infantil, sí, perquè fem una espècie d'auditoria, tal. Bé, però no deixen de ser excepcions que no poden lluitar contra les grans marques.
En tot cas, Jordi, moltes gràcies per als dos temes que ens has portat avui, interessantíssims, i no ho dic per dir, ho dic de veritat. I si us sembla, ara anem a escoltar alguna estona de música, o si més no, a parlar-ne.
El Cafè de Ponset Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Doncs, Jordi Arbat, hem tingut musicalment parlant un 2016 tràgic, o almenys això és el que he percebut jo, és amb la sensació que em quedo.
I quina frase, eh? També t'ho diré. 2016, tràgic a nivell musical.
I no ha estat així?
A veure, ha estat així, diguem-ne, seria el titular que hem pogut escoltar, llegir, veure a totes les pantalles, diaris, etc. I tots aquests resums que ens hem anat menjant des d'aquests finals de dies de Nadal fins ara al gener. Perquè, de fet, és veritat, han marxat figures molt grans i, de fet, jo que us vinc a parlar potser són d'altres figures que potser no han estat tant... que també són grans i que també són populars, és a dir, segurament del músic de la cantonada que s'ha mort el 31 de desembre i que ningú coneix no se'n parlarà, però bé, m'agradaria parlar d'altres figures. S'ha mort, és veritat, es va morir David Bowie justament ara fa un any, de fet, ens llevàvem ara fa un any amb la notícia, fa un any una mica més, una setmaneta, de fet, amb la notícia que s'havia mort David Bowie, Prince, que es moria a l'abril, Leonard Cohen a principis de novembre, i George Michael, que va ser, podríem dir que l'últim, no?, el dia de Nadal, justament, que es moria, doncs, el líder de Wham, no?, i del pop vuitantero, de fet, una de les grans figures. Però, a més d'aquestes figures, i segurament són les més reconegudes, com us deia, a nivell popular, el 2016 també s'han dut, doncs, altres grans músics que, com deia, no són potser tan coneguts o són tan populars perquè no han estat referents dins els seus gèneres, no han estat, bé, figures capdals per entendre potser la història de la música, però que, en certa manera, sí que han estat figures molt importants dintre dels seus grups, sense anar més lluny. I, de fet, m'agradaria començar aquesta llista parlant-vos precisament d'un dels guitarristes d'aquest grup. Doncs, efectivament, un dels guitarres i cofundadors dels Eagles, Glenn Frey, que es moria pocs dies després de David Bowie, el 18 de gener. Paul Kantner, cofundador de la banda de rock de psicodèlic Jefferson Airplane, no sé si us sona la cançó de That's Somebody to Love.
Sí, a mi em sona, sí.
Són aquells artistes que segurament, clar, després de que es mori Bowie, després de que es mori Cohen, que es mori Prince, que es mori George Michael, clar, queden eclipsats, perquè segurament no han estat les cases més visibles, però que, clar, han sigut...
Però també es mereixen el seu reconeixement.
Evidentment que sí. Uns dies més tard, Maurice White, fundador dels mítics Earth, Wind and Fire, també de September, aquests himnes també, doncs, dels 80, mitiquíssims, igualment.
Tu has ballat Earth, Wind and Fire unes quantes vegades, no, Jordi?
Bé, no per època, però sí que perquè són cançons que ara ha sonat a tu aquelles èpoques, ballades a la discoteca. No, home, no, però sí, a veure...
Però les he ballat.
Les hem ballat, però són cançons que són himnes, no? Vull dir, Do You Remember? Aquesta cançó és boníssima. Bé, es va morir, també, i això és fort, del grup de rock progressiu Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson i Greg Lake. O sigui, només queda Palmer ara mateix.
Palmer és l'únic que no l'ha palmat.
Palmer...
Mare meva.
Déu-n'hi-do.
Pol, vés a reflexionar sobre el que has fet.
Portem començat el 2017 molt forts, Pol? Molt bé, doncs sí, sí, efectivament, Palmer no ha palmat encara, que el Palmer encara segueix allà viu.
I per molts anys segueixi viu, eh?
Sí, però amb aquestes bromes potser li agafarà un infart algun dia d'aquests, el Cal Palmer. Bé, doncs Keith Emerson i Greg Lake, membres de la banda anglesa, com us deia, d'Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson, que va morir el març, i Greg Lake justament al desembre. Mel Haggard, un gran referent del country, que va morir, doncs, el 6 d'abril, justament, mala casualitat també de la història, el mateix dia que complia 79 anys, va néixer un 6 d'abril i es va morir un 6 d'abril. Bé, no sé, la vida té aquestes coses, no? Vull dir, és el que hi ha. Juan Gabriel, cantautor de referència mexicà, de boleros, de cançó Sis Mariachi, també es va morir aquest any. Manolo Tena, un dels referents de la movida madrilenya, membre de grups com Cucharada, Alarma, va morir aquest abril. Sharon Jones, una cantant de soul, de funk, també una de les referents al gènere. I ara aquest desembre, el 24, o sigui, el dia abans que es morís George Michael, va morir Rick Parfitt, que era, de fet, guitarrista dels Status Quo, que van visitar el Festival de Cap Roig aquest juliol, i que, bé, són aquelles coses que, bueno... De fet, justament fa un any també es moria l'Emmy de Motorhead, que passa que l'Emmy m'agradaria incloure la llista com a referent, però és el 2015 i... No ha acabat de redonir aquest fatal 2016, encara.
Però ja ho has deixat anar i, per tant, queda dit.
Ja ho he deixat anar. Un panorama desolador. I encara us en podria dir molts més. De fet, el pianista Leon Russell, que va cultivar èxit tant en solitari com amb desenes, volia dir, de grans artistes. Scotty Moore, un dels guitarristes que van acompanyar el rei del rock, Elvis Presley. Un altre gran del soul, Billy Paul, el fill de Frank Sinatra Jr., que també es va morir aquest any. I aquí en Pol, abans de fer el programa, feia un apunt, que és important també recordar-lo, a George Martin. No, Pol? George Martin, que era el productor, el que l'anomenaven, i crec que amb més mèrit que mai, el cinquè Beatle.
Efectivament, de fet, és comentar productor i arranjador dels Beatles.
Exacte.
De fet, totes les cançons més orquestrals dels Beatles, en part, són mèrit seu. a banda de Lennon, McCartney, Ringo Starr i companyia.
De fet,
i George Harrison, que els deia els
pares. I companyia, tinc
companyia, tres. S'ha deixat a George Harrison, pobre, que sí, sí. Justament fa 15 anys que es va morir George Harrison, eh? Quanta mort, eh? Déu-n'hi-do. Deies que parlava de pessit d'optimisme, no sé jo.
Molt bé, sí.
No sé jo. No, però el que dèiem, és veritat, la figura dels productors segurament queda en un segon pla i al final, si algú ha de tenir el títol de cinquè Beatles, segurament el qui més s'ho mereixi sigui George Martin, perquè el que nosaltres hem rebut d'herència, no? El so aquest que hem rebut dels Beatles, en grandíssima part, a part dels quatre Beatles oficials, en gran part haurà estat responsabilitat de George Martin, que va morir el 8 de març d'aquest any 2016. Més enllà de les pèrdues d'artistes, què ens deixa el 2016?
Acabem segons... l'obituaris.
Acabem l'obituaris, ja, si us plau, perquè havíem començat el 2017, ja.
Ara arriba l'optimisme, oi, Jordi?
Algú altre es morirà, no sé si voleu fer una necroporra, que està molt de moda, no, aquest principi de 2017.
Una necroporra.
Ho vaig llegir l'altre dia al Twitter, em va fer molta gràcia el concepte de necroporra. Bueno, em va fer gràcia, em va inquietar a la vegada, també.
És una miqueta mala llet fer
mala
això.
Llet. Necroporra de gent que es morirà i d'artistes, no? Bueno, sonaven molts de noms, no cal dir-ne cap, no es faltaria, perquè encara donarem mala sort. No és el cas. Però bé, més enllà, a nivell de xifres. El juliol del 2016, la revista Enderroc i l'Associació Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya, que les sigles són ARC, hi ha moltes més lletres, però sigles són ARC, va presentar aquest juliol l'anuari de la música 2016, val? Que recull doncs, les xifres del sector musical català, i parlo català perquè si parléssim a nivell mundial ens aniríem a unes esferes que tampoc cal arribar. Doncs, per exemple, xifres. Xifres que, evidentment, no corresponen al 2016, estem a principi de gener, per tant, tampoc no ens en podem... No podem tenir unes xifres gaire rotundes d'aquest any 2016. Però assistència a concerts. Per exemple, hi ha hagut més assistents a concerts l'any 2015 que els que va haver-hi l'any anterior. De fet, ha pujat d'un 33,8% dels catalans que van assistir a concerts l'any 2014, ha pujat cap a un 47,8%. O sigui, estem parlant de gairebé la meitat de la població catalana ha assistit a algun concert al llarg de l'any 2015. Està bé.
Recolzar l'escenari.
Està bé, recolzar l'escenari.
Està molt bé.
Una altra cosa és que d'aquí surtin els calés, no? Que això és un altre tema. Que això, aquestes dades provenen de l'enquesta de consum cultural de la Generalitat de Catalunya. Si parlem de festivals, però no de concerts de festivals, per exemple, doncs jo sé, Canet Rock, que abans al tren en parlàvem, la cosa canviaria una mica. Perquè són menys els assistents, baixen del 16,7% al 13,8%. Això també és veritat perquè els concerts és un públic molt més ampli i, en canvi, els festivals, la cosa es redueix a un públic més jove. Concerts, segurament, l'àvia Remei podrà anar a un concert i potser no és ni al Canet Rock, no? Aquelles coses que...
De fet,
que
inclús és que durant molts anys el que s'havia parlat era de la bombolla dels festivals. De fet, es va fer un estudi que em sembla que sortia que a Catalunya hi havia un festival per cada dia de l'any, o sigui, uns 365 festivals a Catalunya, aproximadament, xifra amunt, xifra avall. I, és clar, la pregunta que es feia molta gent era si allò era sostenible. Jo, evidentment, no ho sé respondre, però potser amb aquest gran nombre de festivals que ara comenci a decaure l'assistència entra inclús dins de la normalitat.
Bueno, també és una caiguda molt relativa. Estem parlant d'enquestes, estem parlant de dades que, evidentment, que sí que reflexiona una realitat, perquè és el que és, però bé, en qualsevol cas, clar, també és això. Segurament tanta oferta també fa que l'assistència, al final no tinguis capacitat d'arribar a tot arreu i la gent, evidentment, el públic tampoc. Però bé, per exemple, xifres de la indústria del directe. Va facturar un 10% més respecte a l'any anterior, més concerts, gairebé 13.000 concerts a Catalunya durant l'any 2015, 8,3 milions d'espectadors, més treballadors fixos, això també és una dada que dius, també és relatiu, perquè en aquests festivals, per exemple, no estàs parlant de treballadors fixos, però bé, en xifres absolutes sí. I aquestes xifres de la indústria del directe pel que fa a la música en viu, a les que també s'haurien de sumar doncs, dades relatives a drets d'autor, són dades, com us he dit, més allà positives, però contrasten amb les que mostren doncs, els festivals i sales de concerts, també, que o bé reculen o bé frenen. Tampoc és gaire millor la situació de la indústria discogràfica, que és segurament el que ja fa temps que es va parlant, segurament amb l'entrada d'internet encara s'ha agreujat més, doncs que és que segons l'anuari aquest sector torna a caure i aquest cop arriba a un mínim històric. Sense anar més lluny, la facturació cau un 15,6% i si ho posem en perspectiva, i aquesta dada a mi també personalment m'ha xocat bastant, la realitat encara és més alarmant, que en l'última dècada, si estem parlant de dades del 2015, per tant des del 2005 fins al 2015, el sector discogràfic ha caigut en ni més ni menys que un 70%. O sigui, que la xifra és bastant definitòria a nivell de la realitat també que està vivint el sector musical i també el sector cultural, cinema, etc. Tot té els seus avantatges, els seus inconvenients i en aquest cas, doncs, la caiguda. Bé, també es deu a una realitat conjuntural que...
Bé, els mòbils tenen coltant i també tenen pirateig, no? O sigui, pots escoltar qualsevol cosa i fins i tot... ja no el pirateig clàssic.
És la conclusió, no? El dimoni a les mans.
En tot cas, també recordem que existeixen formes legal, sense pirateria, d'escoltar música al mòbil?
Evidentment. De fet, aquí anava jo. Els discos s'han venut un 20% menys, però és que tampoc puja, segons l'anuari, el consum digital, el format digital, que cau també un 6,4%. És a dir, aquí també entraríem en aquest terreny perquè és la resposta, no? La conclusió a la que arribaríem. Aquestes dades canvien si parlem de multinacionals, si parlem de Warner, Universal, Sony, que són les multinacionals que es mengen gran part del mercat discogràfic a nivell estatal, doncs bé, un 7% més de facturació. Tampoc és cap sorpresa, no direm, oh, quina sorpresa, no? Bé, òbviament, juguen a una altra lliga, podríem dir. I si parlem d'estils, ja a part de vendes, parlem d'estils, el número de produccions discogràfiques a Catalunya queda de la següent manera. Produccions de pop-rock són, doncs, queden unes 378 produccions l'any 2015, baixa un 1%, pràcticament es queda allà mateix, tampoc ha canviat gaire la cosa. De fet, si mirem el programa discogràfic, segurament és allò que ni es nota. El jazz és una cosa que ha repuntat de manera acollonant aquests últims anys. De fet, pujava un 26,3%, o sigui, 144 produccions de jazz. Pol estarà content.
Sí, la veritat, és una bona notícia, tot i que jo el que... Ara és opinió purament personal, però estic notant la sensació que el jazz s'està convertint en el nou fenomen hipster. Potser d'aquí uns anys veurem si això és veritat o no. El Jordi ja em dóna la raó.
Sí, no, és una llàstima. A mi m'agrada el jazz perquè m'agrada el jazz, però és que molta gent que escolta jazz o blues o d'aquests estils, no? I dius, no ho sé, quan es posa de moda altra volta el rock, passaràs del jazz al rock i ja està.
És un nou el gin tònic de la música, el jazz.
És el gin tònic del... M'agrada...
El gin tònic...
Sí, sí, és l'exemple perfecte. No, és veritat. Sí, sí. També podríem parlar de cançons d'autor, reculen un 20%, són 134 produccions. De folk, unes 60 produccions, també baixa un 13%. I música clàssica, que baixa una miqueta, un 7,5%, es queden 49 produccions. Mm-hmm. Això, xifres també molt globals. I, evidentment, doncs aquí...
La música clàssica em dona la sensació que només s'escolta pel concert d'any nou.
Sí.
I hi ha gent que no té gràcies. Té. Gràcies.
I gràcies.
I gràcies. Sí,
sí. No t'agrada la música clàssica, Pol?
A mi sí.
No, ho ha dit que... I gràcies que hi ha gent que...
Ah, gràcies, d'acord, ara t'entens.
Sí, sí, sí. Encara sort, no?
Encara sort. Sí, sí.
I bé, així és per acabar. A nivell d'anècdota, perquè francament, jo veient la llista que us diré ara, també em sembla una mica una anècdota, una broma. La posició del que s'ha venut més el 2016 a nivell de discos. En primer lloc tenim a l'Adele, amb el seu disc 25, amb 4,6 milions de discos. En segon lloc la Beyoncé, amb el seu disc Lemonade, 2,6 milions de discos. Segueix Drake amb Views, 2,6 també milions de discos. En quart lloc trobem, sorpresa, Justin Bieber, Purpose, 2,3 milions de discos.
No farem comentaris al respecte.
Està viu Justin Bieber?
No ho sabem.
Està viu?
Està viu.
Podria entrar dins la necroporra de 2017.
Si està viu i està escoltant el Cafè Ponsen Ràdio, que truqui.
Ho sento, quan heu dit necroporra és un nom...
És un nom que t'ha vingut al cap, no? Bé, potser no ets l'únic. En qualsevol cas, Coldplay en cinquè lloc, Head Full of Dreams amb 2,1 milions i David Bowie... Això és el que em sap més greu, no? Que està en sisè lloc, per sota Justin Bieber, i això són aquelles coses que sento molt, però retraten molt la realitat actual que viu la música.
La realitat musical, sí.
Sí, perquè de pop ho fan tots i al final qui s'acaba menjant més els d'allò. En xifres de vendes, tot ho repetir, no vol dir que... L'altre debat seria què entenem per referents musicals. Que
sí,
això
és un debat molt complex, molt... eh?
O sigui, a nivell de vendes és trist, sí, és trist ja per tothom, però bé, en definitiva és el que hi ha. I bé, doncs podria continuar, Metallica està en nou lloc, així com el grup també de rock, tot i que també, metal, no? Però bé, veure això, que Justin Bieber està per sobre de David Bowie i de Metallica és una mica allò de dir llarga vida al rock i ànims a tothom.
S'ha posat de moda un tipus de música que...
Sí, que no.
Sí, no.
Que no. En definitiva...
Saps què passa? Jo vaig de festa una volta l'any, que coincideix per Nadal, igual un o dos dies, saps? No vaig molt més, perquè és que arribes allà i tens una música que no acompanya. Jo va ser una reflexió que vaig fer estos Nadals, quan després d'un any sense haver tocat una discoteca...
On vas de festa? Així és per tenir referents.
No, és que clar, jo com només vaig una volta a l'any i ho faig per Nadal, es vuelve a casa per Navidad, i podria dir-te llocs d'Alcoi que no coneixeràs.
No,
per tant, doncs, mira...
En tot cas, queda pendent algun dia fer una ruta per a Alcoi, per les discoteques d'Alcoi.
Bé, no sé si a la ruta del Bacalao dels 90 entenc que Alcoi també hauria tenir una part... No es menjava un rosco Alcoi, no?
Alcoi ha donat dos grans músics a la història de la música, com són Ovidi Montllor i Camilo Sesto.
Camilo Sesto.
Home, sí. Doncs...
Sí, sí.
En tot cas, Jordi, moltes gràcies per portar-nos aquest recull del panorama musical.
M'agradaria poder portar unes dades més optimistes en alguns àmbits, però bé, qualsevol cas.
O sigui, que Camilo Sesto estiguera per damunt de Justin Bieber.
Per exemple.
I David Bowie.
És una mica més complicat, David Bowie.
En tot cas, hem aconseguit una cosa que crec que no havia passat mai en la història de la ràdio, que és que ens estiguem quedant sense temps per parlar d'esports. Així que, si us sembla, ja que he preparat alguna coseta, us sembla si fem un repàs ràpid?
T'ho deixem dir,
una estoneta. Que ens han donat l'esport aquest any.
Una estoneta i prou, eh?
El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol.
Per tothom és sabut que el futbol mou passions, estadis plens, milions d'espectadors arreu del món, tertúlies i debats a la televisió i als bars, i sobretot molts i molts diners pel mig. Perquè, bàsicament, el futbol és un negoci, i com tot negoci té l'obligació de retre comptes amb l'agència tributària. Durant aquest any s'ha parlat molt dels presumptes casos de frau fiscal de futbolistes, especialment del Barça i del Madrid. Però el que ha passat més per alt és el deute amb Hisenda dels clubs de futbol. Us porto dades de com van començar el 2016 a nivell tributari. Només diré que espero que hagin acabat l'any millor de com l'han començat. Segons un reportatge a l'anuari media.cat 2016 sobre els silencis mediàtics que impulsen el grup de periodistes Ramon Bernils, la Fundació Catalunya i l'Observatori Crític dels Mitjans media.cat, actualment el deute dels clubs de futbol de l'estat espanyol amb Hisenda és de 317 milions d'euros. Aquí és important remarcar que tant el Barça com el Madrid i l'Atlètic de Bilbao i l'Osasuna no són clubs que són societat anònima esportiva i, per tant, no es coneix el seu deute. Malgrat tot, val a dir que el deute anteriorment, en els últims anys, havia arribat als 650 milions d'euros, així que hi ha hagut una reducció bastant considerable fins a arribar als 317. És bastant, tot i que segueixen devent bastant. Si us sembla, anem a mirar el deute dels equips dels països catalans. Per una banda tenim l'Espanyol, que és l'equip de l'estat espanyol que deu més, 52 milions d'euros, i abans del 2018, per anar bé, sin els terminis legals, n'hauria d'haver pagat 48. Els altres equips del Principat de Catalunya, de segona divisió, són el Girona, que deu 2 milions d'euros, i el Nàstic de Tarragona, que en deu un. Curiosament, el Llagostera, que fins al juny també estava competint en el futbol professional, a segona divisió, no té cap deute a Hisenda. D'altra banda, si anem a les Illes, també tenim el Mallorca, que deu 20 milions d'euros, i el País Valencià, el Llevant, deu 5 milions, i l'Elx, que tenia un deute de 3,4 milions, que fa dues temporades li va significar el descens administratiu de primera divisió. Els altres dos equips del País Valencià són el Villarreal, que no té deutes a Hisenda, i el València, que això potser sorprendrà algú, almenys a mi quan vaig veure-la em va sorprendre molt, que tampoc deu res a Hisenda. Això sí, hem de fer una menció a part a algunes coses. El deute de València és de 334 milions d'euros. Per exemple, en deu 155 a Bankia, tot i que va tenir una quitança de 50 milions, i 20 més a CaixaBank. I també una altra cosa que potser alguns ja coneixereu són les obres del nou camp del València, el nou Mestalla, que actualment les obres es troben aturades des del 2009, si no m'equivoco, i és curiós perquè Rita Barberà, una altra persona que ens ha deixat aquest 2016, va dir que el València volia acollir la final de la Champions l'any 2009, després es va desdir, va dir que la volia el 2011, i al final estem entrant al 2017 i l'estadi no està acabat, les obres estan aturades i la cosa sembla acabar per llarg.
Com la independència, més o menys.
Exactament, més o menys. Podríem fer una porra de què serà abans, si la independència de Catalunya o el nou Mestalla, o si alguna de les dues coses s'arribarà a assolir.
Sí. Una cosa, t'ha faltat un equip? Ho sé, perquè...
L'Alcoi.
No, ja només
l'Alcoi, ve... L'Alcoi no el compto com a professional perquè competeix a segona B.
Segueix que no el comptaves com a equip. Dic, home, que lleig.
No.
Que lleig.
Per favor. No, l'Hèrcules, és cert que ara està fa un parell de temporades que està jugant en segona B, però justament una de les raons per les que està jugant en segona B és perquè duu no sé quanta pasta i no ha pogut muntar un equip de la potència que tenia, i ara està jugant en segona B, encara que està molts anys jugant en segona, i de fet sé que enguany una de les coses que està treballant és vendre's a l'estadi perquè han de treure diners.
Doncs Jordi, m'agrada que em facis aquest apunt perquè hi ha una cosa que també és curiosa, i és que malgrat els deutes dels clubs de futbol a Hisenda, Això no ha estat motiu perquè deixin de percebre subvencions públiques. El cas més clar és el del Barça, i més concretament el de la seva fundació, que tal i com apunta el Digital Crític, ha percebut ajudes pel valor de més de 3 milions d'euros en els darrers 6 anys i 1,1 milions d'euros han estat per part de la Generalitat, poc més d'un milió per part de les diputacions, gairebé 800.000 euros dels ajuntaments i 142.000 euros per part del govern central. Perquè us en feu una idea, la Fundació del Barça el 2012 es va endur el 60% del pressupost destinat a entitats privades de la Generalitat, és a dir, 230.000 euros de gairebé 400.000. I un altre fet que és anecdòtic, la Fundació del Barça va tenir com a membres del patronat a personalitats que últimament no tenen gaire reconeixement a l'opinió pública, que més aviat estan al punt de mira. Una d'elles és Iñaki Urdangarín, que també va ser exjugador del Barça i té una samarreta retirada al Palau Blaugrana. I l'altra va ser Fèlix Millet, que va ser president de la Fundació entre el 1994 i el 2009, ja que quan va esclatar el cas Palau va deixar de ser-ho. Si us sembla, però ara continuem amb més esports i ens anem a parlar de Jocs Olímpics. La meta és la motivació. Sens dubte havien de ser una de les cites esportives del 2017 a Catalunya. Esteu escoltant la cançó de presentació dels Jocs Mediterranis a Tarragona. Pels que aneu més perduts, parlem d'uns jocs que celebren cada 4 anys i apleguen atletes, com el seu nom indica, dels països europeus i africans que toquen el mar Mediterrani. Enguany s'havien de celebrar a Tarragona, però la falta de finançament va fer que el novembre s'anunciés que s'ajornaven fins al 2018. Un dels motius esgrimits ha estat que el govern central havia de posar una partida extra de 15 milions d'euros, però la paràlisi política que ha patit Espanya després de dues eleccions va impossibilitat. Malgrat tot, des de Madrid ja havia arribat una partida de 6,4 milions d'euros i la qualificació dels jocs com a esdeveniment d'especial interès. Només diré que això implicava que les inversions privades en els jocs tindrien una exempció fiscal que podia arribar fins al 90%. Després d'aquesta dada, sens dubte ja sabem a qui anava destinat l'especial interès dels jocs. I per acabar, fem-ho parlant de motor i sense allunyar-nos gaire d'aquí Sant Celoni. El circuit Barcelona-Catalunya Montmeló acull cada any desenes de milers d'aficionats en diverses proves, sobretot en el Gran Premi de Fórmula 1 i el Campionat del Món de MotoGP. Això genera una gran quantitat d'ingressos i també una gran despesa econòmica. Actualment, la Generalitat de Catalunya, tal com publica el diari Ara, avala l'activitat del circuit amb 21 milions d'euros per finançar el Gran Premi de Fórmula 1. Això no vol dir que tots aquests diners surtin de les arques públiques, sinó que es cobreix la despesa que el circuit no pot assumir. En els últims 3 anys, la Generalitat ha hagut de desembolsar 7,5 milions d'euros en forma d'aval, a banda dels 2,5 milions d'euros en forma de subvenció. D'altra banda, el circuit també percep ajudes públiques d'entitats com l'Ajuntament de Barcelona, que aporta 2,5 milions d'euros també, però que tot i això són 1,5 menys que el que aportava l'any anterior. Tot i això, el circuit de Barcelona-Catalunya arrossega unes pèrdues de 31 milions d'euros des del 2009, quan el pressupost es mou sobre els 40 milions anuals.
Mireu-vos, a més, el pla director urbanístic que estan fent al voltant del circuit en una idea de fer una zona, intentar revitalitzar-lo i posar allí, que sigui comerços, centres comercials, no sé què, com fer una espècie de parc temàtic, que a més els detractors d'aquest pla director urbanístic diuen que a més té afectacions ambientals considerables perquè pel costat del circuit passa un, no sé si un riu, una rambla, un rierol o algo, que tindria efecte sobre la fauna i flora de la zona. I una altra cosa,
digues,
em costa molt posar motor en esports. Soc dels que no ho considera.
Hòstia, no.
No entrarem ara en aquest
debat. Entre el debat de la música i això, podríem estar aquí una hora més,
Podríem fer 2 hores de programa, o 3.
Polemitzar sobre música i sobre motor.
En tot cas,
que té molta relació, a més, però...
En tot cas, Jordi, sigui el motor esport o no, crec que era interessant posar aquestes dades sobre la taula del circuit de Catalunya. El que ens estàs comentant ara del macrocomplex d'oci crec que seria interessant tractar-ho algun dia, ja que és una cosa que crec que genera bastanta preocupació a poblacions com Granollers, Montmeló o Parets del Vallès, que al cap i a la fi són molt properes aquí a nosaltres i que inclús d'alguna manera aquí a Sant Celoni també ens poden acabar repercutint. Però si et sembla ara que estem passant moltíssim del temps
he
per
fet
variar...
l'apunt i no tinc ni idea, vull dir, ho fem en un programa, molt bé.
Si et sembla, Jordi, acomiadem programa ja, que és que anem tardíssim. Arribem al final del cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans però recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansaloni.cat/radiolacarta. Ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook i ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com. Com sabeu, en el cafè a vegades ens agrada posar cançons que només coneixem nosaltres o que només conec jo, millor dit. Però... Sí, sabeu que sóc fan dels temes raros, com se m'ha dit aquí moltes vegades. Però també sabeu que de tant en tant m'agrada recordar els mestres. I, per desgràcia, el 2016 n'hem perdut uns quants. No faré la llista sencera, però a mi em va tocar especialment les morts de George Martin, que ara ens recordava en Jordi Arbat, la de David Bowie, que al gener ja li vam fer el nostre petit homenatge al cafè, i, sobretot, una de les que m'ha tocat més ha estat la de Leonard Cohen. I permeteu-me que me'n vagi al terreny personal, perquè diuen que el factor determinant per entendre els gustos musicals d'algú és el que has escoltat a casa de petit. I a mi, quan em pregunten què escoltava quan anava amb bolquers, contesto que molt de jazz i molt de Leonard Cohen. I ara que ja sóc una persona biològicament adulta, mentalment potser seria més discutible...
No entrarem en aquest debat.
No, tampoc el tindrem. Ni el tindrem avui ni el tindrem cap dia, Jordi. Però, en tot cas, si em permets, el que vull fer és reivindicar l'herència musical rebuda amb un orgull enorme. Perquè, al cap i a la fi, si estimeu la música i teniu pares que també ho fan, entendreu que avui a mi no em toca triar la cançó del final, sinó que li toca al meu pare. I li ha costat molt quedar-se només amb una cançó de Leonard Cohen, però al final m'ha dit que posi Chelsea Hotel, una peça que parla d'un que van passar junts Cohen i Janis Joplin a l'hotel Chelsea de Nova York. I a mi m'agradaria aprofitar el Chelsea Hotel i les cançons de Cohen en general per reivindicar una manera diferent d'entendre la música. Per recordar que per cantar bé no cal fer gorgoritos, en perdó el barbarisme, ja que això és el que fan els cantants que no saben cantar però volen fer veure que sí que en saben, i també per entendre que els registres greus són tan o més complicats d'aconseguir que els aguts. També per demostrar que una cançó lenta i fins i tot trista pot generar felicitat, o per descobrir que les lletres que parlen d'allò que de veritat importa, o sigui l'amor, el significat de la vida, la bellesa i les històries d'un sistema esperpèntic que masses vegades no té sentit, reconforten molt més que qualsevol cançó de l'estiu de consum ràpid. I també avui reivindiquem Leonard Cohen per homenatjar tota aquella gent que paga el preu de la burla i la incomprensió per mostrar sensibilitat per l'art i la cultura i fer de la música una militància de la vida. Però tranquils, un dia, quan us recordeu del Chelsea Hotel, prengueu primer Manhattan i després Berlín, o sigueu uns partisans que voleu viatjar sempre pel riu amb la persona que sempre ha estat la vostra amant, el temps us dirà que és hora de riure i plorar i plorar i riure de tot. I llavors serà quan podreu dibuixar en els vostres llavis un gran aleluia. En fi, tota aquesta paràbola per dir que esperem que el temps us doni la raó. Esperem que hagueu tingut un magnífic 2016 i que en tingueu un encara millor 2017. Us deixem amb Chelsea Hotel del mestre Leonard Cohen. Fins d'aquí 15 dies. Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty,
You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.